El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Diputació de Barcelona va detectar durant l'any passat 346 casos de maltractament a persones grans a la província gràcies al servei de teleassistència de l'organisme supramunicipal. Segons l'ENS, el més freqüent és el maltractament psicològic, seguint del físic i de l'econòmic. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i els maltractaments a les persones grans. De fet, amb aquesta qüestió sobre taló de fons, Amics de la Gent Gran publica la guia de detecció de situacions de maltractaments a persones grans, que està pensada sobretot pel voluntariat de l'entitat. Tot seguit, en repassem tots els detalls amb una entrevista que ha fet la Júlia Ramon.
L'entitat assegura que una de cada sis persones grans pateixen algun tipus de maltractament i per això ha volgut elaborar un document que posi les eines necessàries per poder detectar i tractar aquest tipus de problemes si se'ls troben amb les persones grans que acompanyen. Podem conversar a aquesta hora amb Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio, Albert.
A vosaltres, moltes gràcies.
D'on surt aquesta idea de publicar una guia?
Doncs com a Fundació Amics de la Gent Gran som una fundació de voluntariat i per tant nosaltres acompanyem a moltes persones grans, a milers de persones grans, tant a Sabadell com a d'altres poblacions de Catalunya, i una cosa que hem anat veient durant tots aquests anys és que és molt important el fenomen de la detecció, no? És a dir, quan anem a un domicili o a una residència d'una persona gran, poder veure amb uns ulls que permetin desxifrar si la situació en la que viu o en la que es troba la persona gran és una situació que sigui susceptible de ser una situació d'abús o de maltractament. És un fenomen complex i és un fenomen molt delicat, però no podem i no volem donar l'esquena en aquest fenomen i per això estem donant a través d'aquesta guia eines a les persones voluntàries perquè puguin donar la veu d'alerta, és a dir, puguin aixecar la bandera davant d'una detecció d'aquestes situacions per després poder reorientar la situació i que la puguin solucionar o donar una via per poder-se solucionar una persona professional.
Mm-hmm. Perquè, de fet, a la guia estableixen que cal determinar 7 tipologies de maltractament, no? Com les
Correcte.
Podem identificar? O sigui, quin tipus de maltractament podem detectar?
Sí, doncs normalment tots i totes tenim molt present el que serien tipus de maltractament com un abús físic o un abús sexual, no? És el que diríem la gent identifica d'una forma més clara, anem-ho a dir així. Però, malauradament, en l'àmbit de la bellesa hi ha altres tipus d'abús o de situacions com poden ser l'abús psicològic o emocional, és a dir, quan una persona gran li diem tu calla que d'això no en saps, no? En diferents, diríem, maneres brusques de dir-ho, això és un abús psicològic o emocional de la persona gran, no? Un abús econòmic, quan una persona doncs, no se li deixa gestionar els seus propis diners o quan se li assigna doncs, una quantitat determinada per passar tot el mes. Una negligència, és a dir, aquella persona no se l'està curant de la forma com aquella persona necessita. Un abandonament, que malauradament això ens hi trobem, no? Per persones que han estat abandonades. O una vulneració de drets, no? Persones tots com a éssers humans i també, evidentment, les persones grans tenim una sèrie de drets i quan aquests drets són vulnerats, doncs això també són situacions de maltractament. Per això és molt important que les persones grans identifiquin aquests tipus de maltractaments, donguin la veu d'alerta i des de la Fundació Amics de la Gent Gran tenim tota una sèrie de professionals del nostre entorn, tant des del punt de vista legal com des del punt de vista psicològic i sociològic, perquè aquestes situacions puguem canalitzar-les per veure doncs de quina manera es pot abordar o se li pot donar suport a la persona gran davant d'aquestes situacions.
Mm-hmm. Perquè ha notat un increment d'aquests casos o d'alguna tipologia en concret?
No hem notat un increment perquè malauradament és una situació molt invisibilitzada i moltes vegades les persones grans pateixen una situació d'abús o de maltractament per les persones que tenen més a prop. Això inclou familiars, amics, veïns, veïnes, i, per tant, és una situació que costa molt de verbalitzar. Per això, per tant, és un tema invisibilitzat. Com molt bé comentàveu a l'inici de l'entrevista, una de cada sis persones grans calcula l'Organització Mundial de la Salut que pateix aquest maltractament. Per tant, estem parlant d'una cosa molt seriosa i que el que volem fer és dins d'aquests entorns de confiança, perquè el que fem des de la Fundació Amics de la Gent Gran és acompanyar persones grans, una persona voluntària acompanya una persona gran de forma regular, estableixen una relació de confiança i en aquest entorn de confiança i de confidencialitat que puguem tenir unes ulleres, ajudar les persones voluntàries a tenir unes ulleres per poder detectar aquestes situacions, que costa molt d'esbrinar i, sobretot, moltes vegades, d'admetre. És a dir, que les pròpies persones grans ho sàpiguen i en siguin conscients, perquè el que ens hem trobat és que hi ha moltes persones voluntàries que, per la seva professió o la seva trajectòria, ens han comentat que creuen que s'està donant una situació de maltractament o d'abús, però que la pròpia persona gran això no ho verbalitza. No ho verbalitza perquè ho té naturalitzat o, malauradament, no sap que està patint aquesta situació. Per tant, és un tema molt i molt delicat, que ens preocupa molt, per això hem volgut fer la guia. Aquesta guia treballarem fins a finals d'any per poder-la explicar, debatre, comentar amb totes les persones grans, també persones grans, però em referia també a totes les persones voluntàries de Sabadell i de totes les poblacions on actuem de forma presencial la Fundació Amics de la Gent Gran, i a partir d'aquí el que nosaltres desitgem és que hi hagi cada vegada més persones grans amb les ulleres adequades per poder detectar aquestes situacions i més persones grans que siguin més conscients de la situació en la que viuen i puguin, en un entorn de confiança i confidencialitat amb la Fundació Amics de la Gent Gran, poder parlar-ne i poder buscar solucions o mirar quines qüestions es podrien fer.
Mm-hmm. Perquè ara deies que això ho veieu a partir d'entrar als domicilis o al nucli més intern de les persones grans. Per tant, el maltracte es produeix en el si de la família, amb el seu entorn més pròxim?
Diríem que no exclusivament, però majoritàriament sí. És a dir, les persones més properes. Les persones més properes acostumen a ser familiars, amistats, veïns, veïnes, i després també cuidadors, cuidadores. És a dir, clar, ja a tot arreu, però és el nucli més proper d'aquella persona, és el nucli on normalment es produeixen més les situacions d'abandonament, de maltracte psicològic, de maltracte físic o d'abús econòmic.
I quines eines doneu amb aquests voluntaris perquè puguin detectar totes aquestes senyals d'alerta?
Doncs primer de tot, poder identificar, no? Poder identificar bé quins són aquests tipus de maltractament, posar exemples, parlar-ne, debatre, veure per què és un maltracte, no? Posar molts exemples de cadascuna d'aquest tipus de maltractament. Tot això, per això, farem aquests tallers fins a final d'any per explicar tota la guia, no? I, per tant, primer, saber i entendre quins són els diferents tipus de maltractament. Tenir-ho molt clar, el que vaig dient com a metàfora tota l'estona, no? De posar aquestes ulleres, diríem, que et permeten ja veure a cop d'ull que aquí està passant alguna cosa, no? I després, doncs, amb això, sempre la persona voluntària té un contacte amb un professional tècnic de la Fundació perquè pugui almenys expressar, verbalitzar que ha vist això o que li sembla que hi ha aquesta situació. I com la Fundació tenim tot un nucli de professionals, començant per professionals de l'àmbit del dret, en què ens assessoren, el que fem és un estudi, diríem, de situació per situació. Estudis de cada situació de persona.
Uh-huh. I els més comuns, quins són?
Els més comuns és l'abús psicològic o emocional. I també, malauradament, també l'abús econòmic. Aquests serien els més comuns. Uh-huh. Hi ha situacions de negligència, malauradament, però no podríem dir, afortunadament, que siguin molt, molt nombroses, però el que és l'abús psicològic o emocional, malauradament, és bastant habitual, i l'abús econòmic també.
I a partir d'aquí, quin operatiu es posarà en marxa? És a dir, una vegada estiguin detectades aquestes situacions, com es procedirà?
Doncs es procedeix a poder parlar amb la persona gran, es procedeix a que aquesta persona gran rebi un assessorament per part de la Fundació, i quan es produeixen aquestes situacions és fonamental que la persona en qüestió, que ho està patint, vulgui fer alguna acció. És a dir, tant si vol fer alguna acció com si no, el que sí que garantim és que hem detectat aquesta situació de maltractament o d'abús i que aquesta persona li hem assessorat i li hem donat recolzament. Si aquesta persona decideix emprendre algun tipus d'acció, doncs des de la Fundació se li recolza i se li acompanya en el procés, i si no, sap que en qualsevol moment que vulgui tenir aquest recolzament, el té per part dels professionals de la Fundació.
I més enllà, ja per últim, a banda d'aquesta guia, més enllà d'aquesta guia, també heu pensat altres qüestions que puguin ajudar a revertir aquesta situació?
Bé, és molt important doncs l'aspecte missional de la Fundació Amics de la Gent Gran, que al final és persones que pateixen soledat no desitjada, que molt sovint tenen entorns molt és a dir, molt precaris o amb molt poques persones o inexistents, i per tant, què està passant? Que les persones grans que pateixen soledat, que estan en una situació de vulnerabilitat i que a més estan soles físicament, malauradament aquest escenari és un escenari propici perquè aquestes persones pateixin més maltractaments. I per tant, el que fem és cada persona gran que detectem, no?, que pateix situació de soledat desitjada i a més està sola físicament, doncs establim tots els nostres protocols perquè aquella persona pugui tenir de forma ràpida ja una persona per establir una relació d'amistat, de companyia, que perduri al llarg del temps, i d'alguna manera aquesta persona voluntària són uns ulls que dintre de casa veuen cada setmana el que està passant allà. I per tant, aquesta situació, que és al final el model d'atenció d'Amics de la Gent Gran, és un model que directament el que fa és prevenir situacions de maltractament en persones grans que pateixen soledat, que són de les més vulnerables que hi ha a la societat. Per tant, el propi sistema d'acompanyament i d'activitats de la Fundació Amics de la Gent Gran, perquè es fan acompanyaments individuals i també activitats grupals, per exemple, al llarg d'aquests dies desenvoluparem la revetlla de Sant Joan a Sabadell i la celebrarem amb les persones grans, també amb les situacions grupals, es poden detectar, hi ha més ulls que poden detectar situacions, poden detectar actituds, poden detectar comportaments i també poden detectar discursos, no? Què diu la persona gran? Què està dient respecte a aquesta persona, respecte a l'altra, respecte a com se la tracta i respecte a com es troba i com se sent.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert. Prendrem nota.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta guia realment serveixi per detectar aquestes situacions que tant ens angoixen i, sobretot, construir una societat millor, un Sabadell millor, on no hi hagi persones grans ni soles ni maltractades.
I tant, tant de bo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I volem seguir recollint testimonis sobre aquesta qüestió, sobre la commemoració avui del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i els maltractaments a les persones grans. I per això conversem aquesta hora amb la Maria Rosa Mota, que és presidenta de Sabadell Gent Gran. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns, Maria Rosa.
Hola, bon dia.
Que hi hagi un Dia Mundial sobre aquesta qüestió fa pensar que hi ha feina per fer, no? I segurament això ja fa que sigui un dia trist, no?
Pues sí, la veritat és que és un dia que no tindria que existir, perquè jo penso que la gent gran, després de tot el trajectori de la seva vida, el menys que mereix és un respecte i una atenció i una companyia, la veritat.
Des de la vostra entitat, teniu consciència que hi hagi coses d'aquestes de les que estem parlant avui que es produeixin aquest tipus de situacions?
Aviam, des de la nostra entitat, que és la coordinadora de Casals i Entitats de Sabadell, doncs no tenim la consciència d'aquesta solitud de la gent gran, perquè nosaltres tenim gent associada que encara està fent coses. Si s'associa amb un club o amb una entitat, vol dir que té ganes de fer coses, d'assistir a festes, i això vol dir que no està sola. Però clar que sí que coneixem moltes actituds i moltes solituds i moltes persones que ho estan passant malament precisament per això, perquè estan soles, són grans, i bueno, els comencem ja de dintre de la família. Hi ha fills que no se'n preocupen dels seus pares, de tant en tant truquen i tal, i després també jo crec que també hi ha una mancança de serveis, que per lo vist s'està activant tot això, però que hi hauria d'haver un servei que tingués en compte les persones de cada municipi que estan soles i tingués una atenció. I jo penso que només el fet de que es preocupin un moment per elles, jo crec que això els ajudaria molt.
Clar, en aquest sentit, una de les coses que explicava ara l'Albert Quilés, no?, d'Amics de la Gent Gran, és que
sí,
el maltractament al final té moltes derivades, no? Segurament el que ens ve al cap pel primer és el maltractament físic, no? Però ja explicava que un dels maltractaments més habituals són el maltractament psicològic, no? I ell deia una frase que deia: tu calla, que d'això no hi entens. no? Que al final és aquesta infantilització que moltes vegades passa amb les persones grans, no? Que els tractem com si fossin criatures i òbviament no ho són, no?
Sí,
suposo que aquí també
sí.
Hi ha una part d'un canvi d'una consciència o d'una manera de pensar de tots plegats, no?
Sí, sí, això ens hi trobem. Jo encara tampoc sóc una persona... Vic sola, sí, però no estic en plan de solitud perquè bueno, tinc la meva família i estic molt activa. Però sí que trobes que moltes vegades dius coses i dius... Ah, i et diuen, apa, tu què saps d'això? No, tu no estàs al dia, o sí que vas atrasada. Això com a cosa simple, m'entens? I sent una persona activa. Pues tu imagina't a les persones que són ja més grans, que estan a casa, que tenen dificultats per sortir, que estan menys connectades amb la quotidianitat de cada dia, de lo que hi ha, lo que no hi ha. Doncs sí, aquesta expressió es troba inclús molt, molt al carrer, eh? Molt al carrer. Sí, sí.
Clar, també parlaven d'un maltractament econòmic, no? De persones que depenen del que els passin els fills, no? Per poder sobreviure o que veuen com deixen de poder controlar els seus diners i, per tant, això també té conseqüències, no?
Sí, perquè sembla que ja els tractin com si fossin un zero a l'esquerra. Jo crec que encara trobo molt bé i molt assenyat de que els fills, si veuen que els pares ja es comencen a no saber molt bé com ho porten, o si és difícil anar al banc o el que sigui, em sembla molt bé que els fills se n'encuidin, però sempre donant-li explicacions i sempre donant-li l'oportunitat de pare o mare, voleu venir amb mi per veure com es fa. No sé, vull dir, no s'han de deixar de racó. Les persones, encara que potser no tinguin tanta facilitat per expressar-se o per moure's, o per... ells pensen i tenen moltes hores per pensar i la veritat és que pateixen molt.
Clar, i en aquest sentit, qui hauria de poder posar solució a aquestes situacions que estan passant? Perquè deies una cosa que em sembla molt interessant, no? Que és hi ha mancança de serveis per la gent gran, no? També hi ha mancança de tenir en compte aquestes necessitats que té la gent gran? Hi ha mancança de dir, ostres, què passa i com podem ajudar?
Home, jo crec que sí que hi ha mancança, està claríssim. Per exemple, això últim que t'he dit dels bancs, vull dir, jo estic cansada d'anar al banc i tindre que ajudar amb una persona, amb una senyora o amb un senyor perquè no s'aclara amb la targeta per treure diners o per saber els diners que té el compte. Vull dir, es començant pels bancs i ho estan posant molt difícil, ja tracten d'una altra manera a les persones grans. Després, des de les entitats que porten al nostre municipi, doncs, també tindrien de tenir un... que em sembla que ja hi és, però no es nota que hi és. Vull dir, no es fa. Jo penso que es tindria que fer una campanya molt forta a favor de la gent gran, es començant ja pel nucli de la família i fent extensiu a tot, però des dels dependents d'una botiga, des de no sé, el que porta l'autobús, és que surts als carrers i la veritat és que no es tracta bé a la gent gran, no es té en compte que la gent gran no reacciona igual que la gent jove.
No reacciona igual en quin sentit?
Pues, per exemple, la cosa més vulgar del món, una persona gran puja a l'autobús i a l'autobús jo crec que tindria de pensar, ja sé que tenen els seus horaris i les seves coses, però tindria de passar fins que aquesta senyora no estigui ben agafada, no faig l'arrencada, m'entens?
Uh-huh.
Llavors jo m'hi trobo i no considero que sigui vella. Fan l'arrencada, potser estàs guardant el tiquet i no estàs agafada i pam, i ho passes malament. Després potser en una botiga, jo m'he trobat d'entrar en una botiga i de dir, escolta, estic buscant això, no, aquí ho tenim per gent jove. Bueno, tu què saps per què vinc a comprar? Vull dir, són maltractaments que no són físics, però són maltractaments que van caient com a punteta, saps? I bueno, però el pitjor és quan una persona està sola, no pot sortir de casa. Aquesta sí que realment, si no se'n cuidem d'ells, si no ens preocupem per ells, si no els acompanyem, això sí que realment és un maltractament, la veritat.
I teniu constància de gent que... tot i que ara estigui bé, ja veieu que no està gaire acompanyada, que no té el suport de la família i que, per tant, doncs, si mai li passa alguna cosa, doncs la situació pot ser complexa?
Bueno, algun cas, sí, algun cas, sí.
I com ho viu la persona? Perquè entenc que, clar, quan vas... al final hi ha una edat, no?, en què veus que això pot arribar, no?, en algun moment i suposo que es deu viure amb certa angoixa, no?, pensar, ostres, estaré sol?
Sí. Sí, sí. I, bueno, el que fan és que si parles amb ells o el que sigui, pues, sempre t'ho expliquen, sempre t'ho diuen i intentes explicar-los que, bueno, que sigui ella la que es bellugui, o ell que es bellugui, que truqui, que no se senti sol, o sigui, li dius que no esperi dels altres, que faci ell, però arriba un moment que s'hi agafa tanta tristesa que ja no volen, és com si volguessin passar desapercebuts.
I en aquest sentit entenc que xarxes com les que feu, no?, a través de la Coordinadora d'Entitats i Casals de Gent Gran de Sabadell, són importants, no?, també per fer aquest esperit de comunitat i per acompanyar-vos.
Jo crec que sí, perquè mira, el fet de que a les entitats hi hagi gent de no sé, a partir dels 65 fins als 80 i 80 i pico, i fins i tot a 90 i pico hi ha persones que venen a les entitats a fer activitats i a fer coses, aquestes persones estan actives, estan alegres, estan animades, i llavors fa que contagin amb altres persones, que parlin. O sigui, el missatge que donen aquestes persones és un missatge alegre, d'ànim. Si té que parlar queixant-se d'una cosa, doncs parla perquè sap expressar-se. I jo crec que és un petit granet de sorra que posem perquè, no sé, perquè hi haurà avis, perquè hi haurà família, i això, si ho vas explicant, doncs crec que això és una cosa que va calant, i, bueno, és una cosa que s'ha de fer en plan que es vagi estenent, que la gent es consciència de que hi ha gent gran que està sola i que necessita ajuda, almenys carinyo. És que és tan fàcil donar carinyo.
Clar, i entenc que això també té una repercussió, no?, al final, en com a societat, si cuidem dels nostres grans, cuidem de nosaltres mateixos, no?, també.
És això, cuidem dels nostres grans, cuidem de nosaltres mateixos, i a part que estem donant un exemple als nostres fills i als nostres nets de que com s'han de fer una mica les coses, perquè és, els pares ens perdem la vida per donar uns bons estudis als fills, perquè tinguin una bona carrera o un bon ofici o el que sigui, perquè després puguin fer la seva vida. I a les persones grans no ens hem de ficar la vida dels joves, ells han de fer la seva vida, però la gent més jove ha de recordar que els hem cuidat, que els hem criat, que els hem pujat, que els hem donat el millor de la nostra vida, i que llavors no és que ens tinguin de tornar res, però almenys que tinguin constància de que estem, de que sempre estem i serem els seus pares, els seus avis, amb cadascú, amb la seva cosa, no? Però que és un exemple que jo crec que ha de tornar, perquè abans era normal que els fills o això, pues, els nets cuidessin dels avis, era una cosa normal, no es tenia ni que parlar, ja se sabia cada família a qui li tocava, no? En canvi, ara és una cosa que sembla que ja veurem, quan arribi ja en parlarem, i llavors quan arriba la cosa ningú està preparat. I no, jo soc una cosa que es tindria de fer una campanya de consciència, perquè les famílies tinguessin consciència de que quan hi ha una persona gran arribarà un moment que aquella persona gran, si no desapareix fatídicament d'avui per demà, necessitarà cuidados, necessitarà companyia, necessitarà molt de carinyo.
Maria Rosa Mota, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Coordinadora de les Entitats i Casals de Gent Gran de Sabadell, a la presidenta de l'entitat. Que vagi molt bé.
A vosaltres per trucar-nos. Vinga, gràcies.